també per tu, i ja fins a la propera. Molt bé, molt bé, doncs ho deixem aquí amb la Núria Vuy, que s'ha vingut a acomiadar de la seva secció. Ara passem el torn a ja a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc mòbil, al PC, a la tauleta també. Anar-hi de l'hora d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'hora d'Empordà va amb tu.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala.
Avui, dimecres 17 de juny, m'agradaria començar el programa parlant d'una iniciativa literària que tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a Barcelona. Un helicòpter bombardejarà la capital catalana amb 100.000 poemes catalans i xilens. Mitja tona de poesia caurà del cel a la plaça Nova i als voltants de la catedral de Barcelona en forma de versos que parlen de llibertat en qualsevol de les seves formes. Concretament, s'han reunit poemes de 50 escriptors catalans i 50 de xilens, apostant sobretot per veus joves. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha escollit alguns dels poetes joves que hi participen. Entre els escriptors i escriptores destaquen Vicenç Altaió, Eva Baltasar, Carla Fajardo, Anglès Àngels Gregori, Xavier Mas, Cravioto, Biel Mesquida, Marta Pesarrodona, Fàtima Sahef, Víctor Sunyol i Antònia Vicenç per part dels catalans, i David Bustos, Eli Cura, Xiuai Alaf i Valentina Marchand entre els xilens. Tot plegat forma part d'una acció que el col·lectiu xilè Casa Grande està duent a terme a ciutats que han estat bombardejades en algun moment de la història. Barcelona ja serà la desena a rebre el bombardeig de poesia després de ciutats com Guernica, Santiago de Xile, Berlín, Varsovia, Londres, Dubrovnik i Rotterdam. Està previst que l'acció comenci al vespre i acabi a la nit per tal que els assistents puguin viure el canvi de llum i el fet de transitar cap a una mirada de futur diferent, segons explica l'organització. I els poemes cauran del cel impresos en un format rectangular de paper rígid, un disseny estudiat perquè els papers voleien mentre baixen i la gent els pugui agafar fàcilment. L'organització explica que en alguna ciutat on s'ha dut a terme aquesta acció no ha quedat cap poema al terra. Esperem que Barcelona també tingui aquesta bona acollida. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb l'últim sorteig de l'anxova milionària de la temporada i, com sempre, ho farem amb en Paco Torres. Després parlarem dels finals amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestal, i tot seguit la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura. Per acabar, descobrirem una d'aquelles històries que sorprenen el coses que passen perquè sovint la realitat supera la ficció. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, hem de fer un repàs a l'actualitat local per saber què ens porta avui l'informatiu. Doncs avui, per començar l'informatiu, sabrem una mica com s'encara aquest inici de temporada d'estiu aquí al nostre municipi a l'Escala. Tindrem tots els detalls de com és aquest inici de platges, d'aparcaments, d'augment de seguretat. També parlarem de l'oficina de turisme, que ha registrat un increment en les consultes del 10% durant l'inici de la temporada, i la presència dels visitants estrangers ha augmentat també respecte a l'any anterior. Així ho revelava el programa Casa de la Vila el regidor de turisme Martí Guinart, que ha afirmat també que les previsions d'ocupació per aquest estiu són bones a l'Escala. Per tant, veurem una mica què va explicar Martí Guinart a la Casa de la Vila i ens explicarà amb més detall aquest increment de consultes que ha tingut l'oficina de turisme. També parlarem del cicle d'espectacles Butaques de Tardor, que arriba a l'Escala amb el circ com a principal novetat. L'Escala s'adhereix així al segon pla d'impuls del circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit del Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell. Per tant, el cicle Butaques de Tardor seran aquests 5 espectacles que dèiem de circ entre octubre i desembre i 4 espectacles teatrals també de primer nivell. Tindrem totes les novetats i tots els detalls a l'informatiu. Més qüestions que tindrem avui a l'informatiu. L'Ajuntament de l'Escala ha felicitat Caterina Sastre pels seus 100 anys i, com és tradició, l'escalenca ha rebut al seu domicili el reconeixement per part del consistori en un acte en presència de l'alcalde Josep Bofill i la regidora Ramona Viella, que li han lliurat un ram de flors i li han traslladat la felicitació en nom de tot el municipi. Des d'aquí, Ràdio L'Escala, també felicitem la Caterina Sastre per aquests 100 anys i veurem a l'informatiu una mica com ha anat aquest acte en què l'alcalde i la regidora Ramona Viella li han fet entrega del ram de flors. I en esports avui a l'informatiu parlarem de Toni Murillo, que continuarà una temporada més com a entrenador del femení de l'Escala i tindrà com a renovacions a l'equip Marina Torres i Caral Frigola. L'equip ja planifica el mercat d'estiu amb nous fitxatges per aspirar a la zona alta, mentre s'espera la decisió de peces clau com Jennifer Ruiz, Estel Pons i Júlia Santiago. Per tant, veurem una mica com s'encara aquesta nova temporada des del futbol femení de l'Escala. Ja sabem que Toni Murillo, entrenador, continua una temporada més i tenim també aquestes dues renovacions de Marina Torres i Caral Frigola. Falta veure una mica com acabarà aquest equip. En Ivan García ens portarà tota aquesta informació a l'apartat d'esports de l'informatiu. I per últim acabem amb el temps. Què ens espera? Doncs avui tenim un panorama de calma i d'estiu, però demà sí que notarem més humitat, més xafogor, per tant farà més calor, i veurem alguns núvols al vespre. Això és el que ens diu en Sergi Corral, que també ens ampliarà el punt de la 1. I després d'aquest resum informatiu, anem a donar pas a tot el que tenim avui a l'informatiu.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada.
Doncs som-hi, és moment de fer el sorteig i per això tenim en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, bona Vila, bon dia a tothom, i anem pel sorteig.
Som-hi, avui ja és l'últim, Paco, l'últim sorteig
de la temporada.
Oh,
quina pena.
Sí, perquè nosaltres, com ja ha explicat en Joan Aluí avui, nosaltres allarguem una setmana més, però clar, dimecres que ve és festa,
sí.
Perquè és 24, és Sant Joan. Per tant, no farem programa el dia de Sant Joan, eh?
Ah, no.
No, el dia de Sant Joan tothom a casa.
Tothom a casa.
A menjar la coca i a passar la ressaca, eh?
La verbena és una altra cosa.
Exacte.
Bueno, encara sortiran amb un vermut musical.
Sí, exacte. Encara, a tu encara et queda un vermut musical dimarts que ve.
Una orquestra. Uh-huh. Bueno, un director d'orquestra.
Ah, mira.
Una cosa és una orquestra i una cosa és un director d'orquestra.
I tant.
Que són persones que han sigut dirigents dirigint orquestres diferents. Val, anem pel sorteig.
Som-hi. Quin número tenim avui?
El 40.617. 40617. Va de vins.
Va de vins avui la cosa?
Sí.
Molt bé.
Dominio, o sigui, vins de Navarra.
Vins de Navarra. Ah, estàvem parlant de vins de vins de beure, eh? Sí. Havia entès vins de número 20.
No. Vins de dominació d'origen, vins de Navarra.
Molt bé, això és la imatge que hi ha en el... En
allà
el
són especialistes del vi rosat.
Mm-hmm.
Que es m'agrada de mi.
Ah, mira, carai, molt bé.
Bé, doncs anem pel sorteig.
Som-hi. Però un moment, primer hem de dir quanta gent tenim apuntada.
Això mateix. El número 1, Artur Cuidemont.
Uh-huh.
Número 2, Carmen Casademont. Número 3, Lluís Saplanes. I número 4, Pere Costa.
Perfecte, tenim 4 persones a l'últim sorteig que fem aquesta temporada. Doncs som-hi, poso redoble i aquí anem a dir qui és el guanyador.
De l'1 al 4.
Exacte.
Molt bé. Mira, el número 3.
El número 3.
Lluïsa Planes.
Doncs mira, Lluïsa, si ens estàs escoltant, enhorabona. T'ha tocat el premi.
El premi, tingui sort.
Mm-hmm.
Tot aquí, el primer premi és de 30.000 euros.
Home, ja ens agradaria, eh? Tots que ens toquessin aquests 30.000 euros.
El primer premi és de 30.000 euros al dècim.
Mm-hmm.
Doncs mira, estaria bé, eh?
I tant, li desitgem tota la sort del món a la Lluïsa Planes, que li ha tocat el número, a veure si li toquen aquests 30.000 euros.
Doncs, amics oients... Fins aquí el sorteig, gentilesa de l'anxova milionària, del carrer Enric Serra, número 9. El proper sorteig és el sorteig especial d'estiu, 20 euros. Què vol dir això? El que li retorna els cèntims pot comprar ja loteria de Nadal. Loteria de Nadal ja comença a vendre a partir del juliol.
El juliol es comença a vendre la loteria,
sí,
de Nadal?
Senyor.
No anem una mica aviat?
Pues bueno, hi ha 6 mesos, ve gent de fora.
Sí, sí.
Normalment la compra gent que venen a l'estiu ja aquí a l'Escala.
Home, és que l'Escala té fama de que toca, eh?
I el compren i ja està, mira. Jo si vaig a un altre puesto de sortida i em deixin de Nadal, el compro.
T'agrada comprar dècims a altres llocs que no siguin l'Escala?
No, a l'Escala compro.
Home, a l'Escala sempre el compres, però si te'n vas a algun altre lloc també el compres?
Sí.
Ah, mira.
No gaires, eh? Un o dos i prou. Sí, perquè els calés del sorteig de Nadal se'n van els calés com a l'aigua.
Clar, és més car, el sorteig de Nadal.
Bueno, 20 euros, però 20 euros d'aquí, 20 euros d'allà, 20 clar. Euros més. El que t'aporten, el que no sé què.
Sí, al final, jugar a la loteria té un preu. Perquè, clar, tots hi aportem, però només un guanyo.
I al final de tot són 200 euros que t'has gastat. Que toca alguna cosa? Bé, que no, mira. Que retornen els calés, pel dinyo.
Exacte.
Molt bé.
No s'ha de perdre mai l'esperança, Paco.
Amics oients, que passeu un bon estiu. Si teniu calor, aneu a banyar.
Exacte, molt bona idea.
Que tenim l'aigua a prop.
I a més, amb les calors que, segons en Sergi, farà la setmana que ve,
sí.
Val més que preparem banyador i xancletes i tots cap a la platja.
De bon dematí és l'hora ideal. Aquest dematí he anat a Riells, una fresqueta, a l'hora de caminar per allà, a l'aigua i tot, no hi ha ningú, tot tranquil, o que bé.
Doncs vinga.
Val. Doncs fins al setembre.
Exacte, ens retrobem al setembre, Paco.
Molt bé, adeu, amics.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sabies que...
Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I avui obrim per últim cop aquesta plana de les dues cares dels valors amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona, i bon dia als oients.
Dic últim cop de la temporada, esperem, eh? Esperem tornar al setembre, això ja ho acabarem de veure. Montse, avui volíem parlar una mica d'això, no? De tancar cicles i etapes.
Doncs sí, avui sempre amb la mirada gestàltica i parlarem d'aquesta conclusió d'etapa, no? Uh-huh. Sempre posant aquell bufet que diem, que cadascun prengui el que li convingui. I la veritat és que estic especialment contenta, perquè la conclusió, el tancament, dona sentit a tot el que ha passat durant la temporada, no? Perquè, en definitiva, tot té un principi i ha de tenir un final. Si no, seria per sempre, no? Una cosa inconclusa, per dir-ho d'alguna manera. No tindria una conclusió.
Per tant, és important que les coses s'acabin, no?
Sí. Sí, sobretot perquè el cercle de la vida és un cercle, però hi ha un punt on comença i on acaba. Llavors, les coses també, i el cercle de l'experiència de la Gestalt també ens ho diu així, no? Perquè quan fem el final, quan fem el tancament, llavors donem per tancat allò que hem fet, no? I li donem un sentit, perquè hem estat pues, des del setembre, més o menys, fins ara, al curs escolar, entre cometes, no? I els nens i nenes i nois i noies que han fet el curs escolar ara esperen doncs veure què han assolit en aquests mesos, perquè no és només aprovat o no aprovat, sinó l'experiència que has viscut i com ho has viscut. Llavors no hem d'anar perseguint sempre tant el resultat, sinó en quins hem convertit mentre estàvem fent el camí. I en aquest cas hem fet un camí que, com bé vàrem dir, doncs des de la ràdio arriba a qui vol escoltar-lo, perquè a més, a part del directe, doncs, avui en dia hi ha el fet que poden anar a la pàgina i escoltar-lo quan vulguin, no? D'alguna manera. I hi haurà qui li haurà interessat alguna cosa, qui no, qui ens segueix, qui no ens segueix, qui ens sent esporàdicament, però cadascú li dona el seu sentit. I sí que tant uns com els altres doncs diuen, vale, a partir d'avui ja fins a no sabem quan, perquè si tornem doncs tornarem al setembre, si no tornem doncs haurà sigut una acabada total, no? Però, i aquest buit que queda al mig és aquell fèrtil, no?, que una mica com a la terra, no?, quan s'assega s'ha de deixar uns dies, s'ha de remenar i s'ha de deixar uns dies, no es torna a sembrar en seguida. Per què? Perquè sigui fèrtil. Llavors nosaltres també necessitem això, aquest buit per tornar a agafar ganes, perquè quan fas una cosa repetitivament doncs aquella energia que tenies al principi d'alguna manera es va gastant, no?, consumint, no? I quan arribes al final, per molt que hagi sigut un hàbit i etcètera, etcètera, en el meu cas que ho faig amb molt de plaer, però cada programa doncs te'l prepares, no? I cada, en aquest cas ha sigut cada 15 dies, però ho tens a l'agenda, saps que hi aniràs, de què parlarem, etcètera, etcètera. Per tant, és un aprenentatge també per mi, en aquest cas, no? Llavors, sapiguer que hi haurà uns únics temps, que aquesta tasca no hi serà, doncs per un cantó doncs et t'allibera l'agenda, però per l'altre també et dona la possibilitat de pensar nous horitzons, perquè mentre tens l'agenda ocupada no penses en què l'ocuparàs. En el moment que la tens buida dius, vale, doncs i ara amb aquest temps què faré? Perquè no perdem de vista que el més preuat que tenim a la vida és el temps.
Exacte.
Llavors jo encantada de dedicar doncs un temps de cada 15 dies a donar aquestes inputs, diguem-ne, ni no, per viure millor, per estar millor, per si més no, per fer un cultiu de nosaltres mateixos, perquè és allò que diem, hi ha qui li ressona, qui no li ressona, però mínim, crec que tu també, quan ho fem amb tot l'amor de donar doncs un alguna cosa que serveixi per fer aquell dia millor o aquella cosa millor a les persones, no? Llavors, el fet d'arribar a una conclusió pues, també et fa veure una mica aquest sentit, no? Tot del que ha tingut sentit. Llavors, i la gesta el que sempre ens porta a l'aquí i a l'ara doncs és com ens sentim. Jo per això me sento satisfeta d'haver fet tot això. Tu com et sents?
Jo també em sento molt satisfeta i, de fet, ara, amb el que estaves dient, estava pensant, clar, el fet aquest que el fem amb tant d'amor, no tot el programa, no només aquesta secció, jo amb tot el programa sencer, també arriba un punt que necessites un moment de pausa, no?, de dir, perquè estàs donant el 100% durant molts mesos aquí en antena cada dia, i arriba un moment que dius, o paro d'una mica i deixem reposar el projecte, o això acabarà saturat, també.
Bueno, una mica ara, mentre ho deies, a mi em ve quan agafem el cotxe i fem quilòmetres.
Exacte.
Si no ens parem a la benzinera, tard o d'hora ens quedarem tirats. Llavors, la parada és necessària, no? I això, per posar benzina i poder fer més quilòmetres. En aquest cas, jo em sento una mica així, no?, també, de dir, pues, fem pausa, posem benzina i tornarem amb força per fer molts més quilòmetres, no?, molts més programes, molts més coses, perquè sobretot quan, sempre quan es fa, però quan es fa amb amor, pues, lògicament l'amor és, jo el defineixo com un pou que com més en treus més n'hi ha, no? Però sí que has de deixar, pues, això, aquest temps
perquè que regeneri, no?
Que regeneri, perquè quan dones, tu també t'has de donar, perquè aquella dita que a mi m'agrada molt, que diu, la història d'amor que durarà per tota la vida és la teva amb tu mateix. Llavors, donar-nos aquesta pausa és estimar-nos, no? I també per als oients, perquè ara semblaria que anem molt cap a nosaltres, però també cap a fora, igual, perquè si cada setmana, sigui jo, sigui altres programes, tu cada dia els estàs donant inputs, 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 també han de tenir temps de poder-los, diguem, fer un resum de lo que hi ha hagut, no? De dir, aquesta temporada, què és el que m'ha interessat d'això? Perquè, per altra banda, i això està força estudiat, tenim una memòria molt curta. Encara que es diu lo del viure a l'aquí i a l'ara, en realitat ho fem inconscientment. Per què? Perquè moltes persones, si tu ara els hi dius què vas menjar ahir per dinar, un tant per cent molt important.
Sí, aquesta memòria a curt termini ens n'oblidem força, d'aquestes coses, no els hi donem importància.
Exacte. Llavors, molt menys, si ara dius, aquesta temporada, de què hem parlat en el programa de les dues cares dels valors?
L'hem parlat de tantes coses que potser alguna sí que t'ha quedat, no? Però detallar tots els programes seria complicat.
Però segur que algú li ha quedat alguna cosa que ha dit, això a mi m'ha tocat, perquè... De fet, el creixement personal i sobretot la gestalt és el que té, no? Aquest menú que en diem, o aquest bufet, que cadascú li toca el que li ha de tocar, no? Aquestes neurones mirar, allò com vulguem dir, o allò, aquella frase tan maca del maestro llega cuando l'alumno està preparado, no? Llavors, tots ens ha passat, i almenys a mi, com deia, que a vegades, doncs, amb un programa de ràdio, a la tele, amb una conversa de la taula del costat del restaurant, t'hi sents identificat, no? Estàs tu tan tranquil i algú treu una conversa i dius, uf, a mi això també em passa, sí. No? Llavors, que ens hagi portat, ens hagi donat alguna coseta, doncs està bé, i fer-ne una mica aquesta memòria, de dir, doncs, a mi què m'ha portat? També, si més no, et fa donar compte de lo atent o no atent que estàs. I per tant fer una mirada cap a lo viscut sempre solidifica més i arrela més el que hem viscut, no? Perquè com bé dius, tenim la memòria selectiva i és normal, però allò que ens interessa sí que ho arxivem, sí que ens ho quedem. Llavors, anar a mirar una mica l'arxiu està bé.
Per tant, fer una mica de balanç, no? També perquè potser en un primer moment una cosa ens ha passat una mica per alt i quan fem aquest tornar enrere diem, ah, mira, veus, allò que no me'n recordava, això també m'interessa.
Sí, 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 sí. D'aquí que és bo fer aquesta parada i una mica el que també fem al final del dia, o almenys va bé fer al final del dia, hi ha gent que ho farà i gent que no, no? Però allò que, si te'n vols anar a dormir tranquil, mira el que has fet, doncs, bé segons el teu i el que no estava satisfactòriament, i fer les paus amb tot, no? De dir, allò que doncs, potser ho podia haver fet d'una altra manera, ok, en aquell moment ho he fet així, allò ho he fet bé, i allò doncs, ho deixaré per demà, que demà ho canviaré, no? Però això fa que te'n vagis doncs, a descansar amb serenitat. En canvi, si te'n vas i t'emportes tot el dia, segurament no descanses molt bé. Llavors és una mica el mateix, no? Mirar una mica al final de l'etapa. O quan fan curses, la majoria et diuen no és important la medalla o la copa o el triomf, sinó què hem fet durant tots aquests mesos per entrenar-nos i per arribar aquí. Llavors, això, aquest entrenament segurament que és el més important, no? I avui donar-hi un punt és interessant.
Clar, i aquesta pausa una mica també et permet, quan tornes, tornar oxigenat, no? Amb aires renovats, etc. Perquè a vegades, si no, si estem continuant sempre i no parem, no parem, tenim aquesta inèrcia que moltes coses no les canviem. En canvi, si fas aquesta pausa, dius, ui, això no acabava de funcionar, potser de cares a una nova temporada, un nou programa, un nou no sé què, doncs ho pots canviar.
Segurament t'haurà passat que estàs passejant sense fer res i et ve una idea boníssima o a vegades no bona. Però si no que haguessis estat passejant, aquella idea no t'hauria vingut. Per tant, aquell temps que ens sembla, que a vegades diuen temps perdut, jo crec que és el temps retrobat, no pas el perdut, no? Perquè les bones idees et trobaran sempre obert. Quan estàs atabalat, difícilment, és més. es diu molt no prenguis decisions quan estàs atabalat o quan estàs angoixat o quan estàs... Perquè no seran decisions preses amb... des de la calma. Llavors aquesta calma, aquesta pausa fa que aquesta oxigenació, no? De fet, mirant bé el cap, el pa, no? Que això ho mengem cada dia, la majoria, no? Si l'empastes i no el deixes reposar l'estona que toca per cada farina, no tens pa.
No, exacte. No lleva ni no fa res.
Per tant, aquest temps de fer el repòs i créixer, doncs nosaltres també creixerem.
Quina metàfora més bonica, no? Ens hem d'inflar com un pa.
Exacte, sí. Per llavors, doncs, poder-nos entregar als oients amb el nostre millor gust, no? Per dir-ho d'una manera, allò que hem elaborat durant aquesta pausa.
Doncs, Montse, aquest estiu ens inflarem, no? Reposarem una mica i ens inflarem per si al setembre tornem a poder oferir el millor pa als nostres oients en aquest Les dues cares dels valors.
Sempre, sempre bon aliment, encara que sigui per les orelles, no?
I tant.
Escoltar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo t'agraeixo a tu especialment, doncs, tot aquesta temporada, acollir-me en aquest programa, i a Ràdio L'Escala, lògicament, i a tots els oients.
Moltes gràcies, Montse, també per acompanyar-nos tota aquesta temporada. Crec que hem tocat temes molt interessants i més d'un oient m'ha dit, ai, diu, allò que parleu a les cares dels valors m'agrada molt, m'ha fet reflexionar o m'ha fet pensar, per tant, crec que és un espai molt útil també als nostres oients.
Doncs, la veritat que estic molt agraïda. Gràcies.
Que passis bon estiu, Montse.
Igualment, gràcies.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar el temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren sols un pot de ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així
ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar el programa ho farem amb un dels poemes que ens porten sempre des de Canal Blau, Els Embaladits.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
Adeu, embaladits!
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. AMS és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
I de l'Embaladits anem a una nova recomanació que ens porten des del Calaix Actiu.
But I prefer a man who lives and gives expensive jewels.
Ara aquí, Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross, Gorham, talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir dos papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I un dimecres més anem fins a la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I avui allà hi tenim la Rosa Pagès. Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin llibre ens descobrireu avui?
Bueno, avui us parlaré de la novel·la Los días que no existieron, del periodista i escritor Daniel Ramírez.
Uh-huh.
El seu treball periodístic sol ser sobre la República, la guerra, el franquisme, la transició i el terrorisme. I seguint aquesta mateixa línia, ha escrit aquesta novel·la sobre el segle XX a Espanya i les seves èpoques més dramàtiques. La protagonista és la Júlia, una periodista que viu marcada per una tragèdia, l'assassinat del seu avi a mans de l'ETA. I un dia, gairebé per casualitat, entra en una llibreria antiga i coneix en Ramon, un llibreter gran que també té propis fantasmes, però en el seu cas venen de l'horror del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. L'autor lliga aquestes dues èpoques tan fosques a través de l'amistat entre aquests dos personatges. No és un llibre d'història avorrit, sinó que es llegeix més com una novel·la de misteri. L'autor ha creat uns protagonistes molt humans, fent que visquem les seves històries com si fossin nostres. És un llibre que ens parla de l'empatia, de posar-nos en el lloc de l'altre i d'intentar entendre per què som com som. Les ferides del passat no deixen viure el present si no ens hi enfrontem. Tots portem una motxilla carregada de records, bons i dolents, però el fet de poder parlar-ne amb algú que ens entengui és la millor manera d'afrontar les coses i poder seguir vivent la nostra vida.
Mm-hmm. Doncs aquest Los días que no existieron, d'aquest periodista que comentaves. Rosa, moltes gràcies per aquesta nova lectura. Esperem que els oients vinguin a buscar-lo a la biblioteca. I avui és l'últim dia que ens recomaneu llibres aquí al Més Calent a l'Aigüera, perquè això ja està arribant al seu final, al final de temporada. Així que només volia agrair-vos a la biblioteca que hagueu connectat cada setmana per presentar-nos un llibre.
Vale, a vosaltres. Agraït, nosaltres estem amb vosaltres. Vale?
Doncs moltes gràcies, Rosa, i que passeu molt bon estiu.
Igualment. Fins aviat.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar el programa ho farem amb una d'aquelles històries que sorprenen, perquè sovint la realitat supera la ficció. Avui, des de Ràdio Vilafant, el Coses que passen, l'Aniol Ribas ens explica la història de Ri Jong-yol, un prodigi de les matemàtiques que va aprofitar una competició escolar per fugir del seu país, Corea del Nord. Escoltem com ens ho explica l'Aniol Ribas.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Una habitació estreta, d'uns 10 metres quadrats. Una llitera metàl·lica, una taula petita, una finestra amb vidre translúcid i una porta que només s'obre quan algú de seguretat decideix que es pot obrir. Fora, un cel ennuvolat de Hong Kong. A dins, un noi de 18 anys que ha deixat enrere la seva família, el seu país i tot el que coneixia. Es diu Ri Jong-yol i porta setmanes tancat en un consolat, esperant que algú li digui si podrà començar una nova vida o si tornaran al lloc d'on ha fugit. Benvinguts a Coses que passen. Avui parlem de la història del noi que va fugir de Corea del Nord amb només 18 anys. Aquesta història comença molt abans d'aquestes quatre parets. Ri va néixer l'any 1998 a Pyeongsong, una ciutat situada a uns 30 quilòmetres al nord de Pyongyang. Des dels primers cursos ja va destacar amb una cosa concreta, les matemàtiques. Sembla que Ri dominava lliçons senceres abans que li toquessin i que avançava tan de pressa que el van derivar a una escola especial per a alumnes amb un talent excepcional. Però a Corea del Nord, tenir talent és una arma de doble tall. Per una banda, et poden cuidar i promocionar, però per l'altra, el talent és propietat de l'Estat, i això, tard o d'hora, té conseqüències. Quan Ri va entrar a la Pyongyang número 1 Senior Middle School, una escola reservada per a estudiants brillants, es va trobar envoltat de nois que, com ell, estaven destinats a convertir-se en científics, enginyers o especialistes molt útils pel règim. I aquí va ser on, per primera vegada, va entrar en el radar internacional. Entre el 2013 i el 2016, Ri Jong-yol va participar 4 vegades en una de les competicions més exigents del món, l'Olimpiada Matemàtica Internacional, la famosa IMO. Cada any aconseguia el mateix resultat, una medalla de plata. No és fàcil valorar des de fora què implica això, però per entendre'ns estem parlant d'un nivell que molts pocs joves en el món poden assolir. Aquestes medalles van convertir a Ri en un exemple perfecte de triomf educatiu del règim, però darrere d'aquest triomf hi havia un detall que ell havia començat a notar. Després de cada viatge, les autoritats feien preguntes. Volien saber amb qui havia parlat, què havia explicat, què havia vist. I no només a ell, també als companys i a professors, i segons diverses fonts, també a familiars. Totes aquestes coses i aquesta vigilància el va començar a inquietar. Ri no era un dissident, ni algú involucrat en cap activisme. Era un estudiant amb talent. Però en aquell país, el talent no només és talent, és un recurs estratègic. I és que aquí arriba una part important de la història. No està confirmat oficialment quin era el seu futur assignat, però tot apunta, i ell mateix també ho creia, que el volien reclutar per treballar en projectes tecnològics o militars. Corea del Nord fa anys que inverteix grans recursos en unitats especialitzades en ciberseguretat i ciberatacs. I els estudiants més brillants en matemàtiques i informàtica acostumen a acabar allà. Ri tenia por que l'estiguessin encaminant cap a algun d'aquests programes i aquesta por, sumada a la pressió que sentia, el va portar a plantejar-se una idea que fins llavors li semblava impossible. Fugir. Fugir. Però per fugir de Corea del Nord fa falta molt més que voler-ho. Necessites una oportunitat i sobretot necessites estar físicament fora del país. I això només li passava una vegada a l'any, durant l'Olimpiada Matemàtica. Quan va arribar el juliol del 2016, Rick tenia un pla. No sabem detalls exactes del moment en què ho va decidir, però tot indica que ja ho portava pensat abans de sortir de Corea. L'IMO d'aquell any tenia lloc a Hong Kong i ell, com sempre, hi viatjava amb l'equip i els supervisors del règim. La competició es va celebrar amb normalitat. Va tornar a guanyar una medalla de plata, però per ell aquell detall ja no era el més rellevant. L'últim dia, quan l'equip es preparava per tornar a Pyongyang, Ri va desaparèixer discretament. Va sortir del campus sense avisar ningú i va aturar un taxi que el va portar fins a l'aeroport internacional de Hong Kong. Però, és clar, necessitava trobar algú que parlés coreà. Estava enmig de Xina i no sabia l'idioma. És més, de fet, el Corea del Nord i del Sud, amb els anys d'història separats, ha anat canviant i no és ben bé igual. Tot i així, va aconseguir parlar amb el gerent d'una aerolínia surcoreana, que es va comunicar amb el consolat general de Corea del Sud a la ciutat. Però el personal consular li va explicar que havia de presentar-se per la seva compte, ja que els diplomàtics no podien ajudar els ciutadans estrangers a ingressar amb missions diplomàtiques. Així doncs, Ri va agafar un taxi fins al Far East Finance Center, a la seu del consulat, on volia declarar oficialment la seva deserció. Aquell trajecte de pocs quilòmetres era en realitat una frontera vital. Si no arribava al consulat, no tenia cap protecció. Si algú l'interceptava, podia acabar en un avió de tornada en qüestió d'hores i tornar cap a Corea del Nord després d'un intent de fugida. Ja sabem com acostuma a acabar. A l'arribar al consulat es va identificar i va demanar protecció. Volia desertar. Aquí comença el període més tens de la seva vida. Durant uns 80 dies, la xifra varia una mica segons les fonts, però està dins d'aquest interval, Ri va romandre tancat dins del consulat. No podia sortir, no podia moure's amb llibertat i no sabia quan duraria aquella situació. Hong Kong tenia una relació diplomàtica delicada amb Corea del Nord i qualsevol moviment podia desencadenar un conflicte. Durant aquella setmana, segons el que ell mateix explicaria més tard, passava les hores llegint, jugant a videojocs i fent exercici al passadís. Era la manera de mantenir-se ocupat i no deixar que l'angoixa el devorés. Finalment, després de gairebé 3 mesos, va arribar el moment. Les autoritats hongkoneses van permetre que sortís del consulat i Ri va poder volar cap a Corea del Sud. Allà va entrar en un procés llarg, com tots els desertors nord-coreans, que inclou entrevistes, formació i adaptació a la vida del sud. Va aconseguir la ciutadania i fins i tot va canviar el nom. Des de llavors es diu Lee Jung-ho. La seva vida va continuar. Va entrar a la Seoul National University, una de les universitats més prestigioses del país, i va seguir estudiant. En una entrevista posterior explica que volia accedir a beques per estudiar als Estats Units. Un objectiu molt clar: fer una carrera acadèmica sense que ningú controlés el que podia o no podia investigar. La deserció de Ri va provocar que Corea del Nord no enviés representants a la IMO durant 2 anys. Posteriorment, quan van tornar a la seva participació, van començar a incluir funcionaris encarregats de vigilar l'equip en tot moment. Avui, el cas de Ri Jong-yol continua sent un exemple molt clar d'aquesta tensió entre talent i control i un exemple també molt clar de les diverses realitats dels països d'aquest món. En molts llocs, ser un prodigi és una oportunitat. En el seu país, però, podia convertir-se en una condemna. Ell va optar pel risc i amb 18 anys va decidir canviar la seva vida per complet. Una decisió polèmica, és clar. Va deixar tots els seus coneguts i família allà i no ha sabut res més d'ells des de llavors. Tot això tenint en compte que el règim pot haver pres represàlies contra ells, inclús haver-los assassinat. Però una cosa és clara, l'única manera de canviar la situació era desertar, i és que per tonto que soni, si no canvia res, tot segueix igual. Ri ho va arriscar absolutament tot per una cosa que per nosaltres és quotidiana i que fins i tot no valorem, o no tant com hauríem. Poder decidir el seu propi futur. Bé, doncs fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
I després del Coses que passen, ara sí, acabem el programa i ho farem amb música, i concretament amb música d'un grup empordanès que aquesta setmana ha anunciat que tornarà als escenaris per fer un únic concert després de 10 anys. Estem parlant del grup Acció, que farà aquest únic concert el 19 de setembre, com dèiem, després d'una pausa de 10 anys. El grup va començar, volíem dir, el 2008, amb el nom Acció Festiva, que després va escurçar el nom actual Acció, i va formar part de l'escena musical catalana de la seva generació, actuant en nombroses festes majors, sales i escenaris del país. Va publicar 3 discos i ara, com dèiem, després d'una pausa de 10 anys, torna als escenaris per últim cop amb aquest concert el 19 de setembre. I acabem el programa escoltant una de les seves cançons més icòniques, que és el Ser diferent.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil avança sense por, ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para, i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, tots igual. No, això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, tots igual. Brillarà per tots igual, tots igual. Però això només podrà ser demà. Només podrà ser demà. Poso a ballar, i quan em dóna la gana, em dóna la gana, em poso a cridar. I quan em dóna la gana, em dóna la gana, jo vull cantar. Que el dia es faci molt i molt més llarg. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia. Jo saber dir que no, dir que no, el camí més fàcil avança sense por, ràpid que s'acaba. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent. I no vull deixar de somiar que en un altre lloc se surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això podrà ser demà, només podrà ser demà. Milers de persones somien en l'ideal, i tu, xaval, et penses que s'hi voldrà. Però jo t'aviso, si s'ho et pots fer mal, que som molts més i junts farem un salt. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia, jo saber dir que no. El camí més fàcil avança sense por, ràpid que s'acaba el temps.
I amb Ser diferent arribem al final del programa. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dimecres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio Les Gala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
champagne in the morning rain. I just soaked you to the bone.